Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida les Balears a treballar plegats i posar seny en el Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns. Illa ha defensat que el nou model de finançament singular que ha pactat amb el govern espanyol és solidari i s'ha mostrat confiat que tirarà endavant. Així ho ha reivindicat el cap de l'executiu català en un esmorzar informatiu organitzat per Premsa Ibèrica a Palma, des d'on ha reclamat a les autonomies rigor i mirada llarga per abordar aquest debat.
En aquest sentit, crec honestament que les Illes Balears i Catalunya podem posar damunt de la taula seny i deixar endarrere retrets. Els presidents i presidentes de les nostres comunitats, en el passat i en el present, del color polític que sigui, han coincidit en la necessitat de millorar l'actual model de finançament autonòmic. Defenso, doncs, que el nou model respongui a les nostres respectives singularitats.
I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha apostat per mantenir la negociació constant entre el govern espanyol i Junts, malgrat la intenció manifesta dels de Carles Puigdemont de trencar amb els socialistes. En unes declaracions des de Sant Salvador de Guardiola, al Bages, Hereu ha recordat que la legislatura espanyola va néixer fruit del diàleg i la pluralitat de la societat espanyola i catalana.
Yo creo que hay un diálogo que es sincero y es honesto y es claro. Y por tanto, la única manera de superar las dificultades es persistir en el diálogo como método, y es la manera de gobernar España. España es un país muy diverso. Solo a través de la capacidad de acordar con muchos grupos podemos avanzar, y es lo que estamos haciendo.
I un metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses a Catalunya ja ha fet la revisió mèdica a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 anys, per determinar si el seu estat de salut li permet quedar exempt d'anar personalment a Madrid al judici contra ell i la seva família a l'Audiència Nacional. El judici comença, recordem, el 24 de novembre i acabarà al maig. Ara ha de ser el tribunal qui decideixi si l'estat de salut és prou delicat com per eximir l'expresident de fer el viatge a Madrid i permetre-li declarar per videoconferència des de Barcelona. I no deixem l'àmbit judicial, perquè el jutge ha processat Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual a l'actriu Elisa Moulà. Així ho ha comunicat avui el jutge Adolfo Carretero, que deixa a un pas de la banqueta dels acusats l'exportador de Sumar. Carretero explica que els indicis no permeten descartar una possible sentència condemnatòria. I Torelló aixeca aquesta nit el taló del 43è Festival de Cinema de Muntanya, que s'allargarà fins al 23 de novembre, superant rècord d'inscripcions del que es van assolir el 2019.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 14 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes novetats. Engegarem fogons amb el nostre cuiner de confiança, l'Adrià Seritjol, que ens portarà una nova recepta. Farem fotografies per una causa solidària, ens submergirem al fons marí a través d'una activitat i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia Sílvia García. Anava a dir Cel.
Jo mateixa,
Anava a dir Cel, ara mateix.
Perquè hi arribarà
Sílvia García, molt bona tarda.
Bona tarda a tots. Estem una miqueta núvols, eh?
Estem molt en núvols.
Avui, jo em pensava que havia de caure Jo sé, estava ja preparant la meva moto aquàtica, que ja saps que no tinc, o a la meva barca per poder arribar fins a la ràdio i
No, de ploure.
Dic, a veure si s'anima, però...
No.
No hi ha manera. Ah, esperarem, a veure què és el que passa. Al cap de setmana, bien, gràcies.
Tot preparat. Sí? He vist un vídeo superxulo.
De què?
Doncs he vist un vídeo d'una foca que està envoltada per orques, que se la volen menjar, home, i veu una embarcació, una llanxa petiteta, i puja a sobre perquè les orques...
Dios, salveu-me, salveu-me.
Perquè les orques no se les mengin. I clar, els de la llanxa, quan duen un rato amb la foca allí a sobre, decideixen arrencar per treure l'animal de les... orques, i quan l'animal veu que les orques ja no hi són, es torna a tirar a l'aigua.
Gràcies, adéu, adéu.
Sí, es torna a tirar a l'aigua.
Clar, dic, ara ja estic tranquil·la i no estic en perill.
M'ha semblat molt graciós, eh? El que fa la vida per salvar-se, eh?
Home, i a més intel·ligent, perquè ella, mira que normalment nosaltres som el pitjor depredador que tenen, tant les orques com les foques, o sigui que... O sigui, va veure que hi havia alguna energia allà que era bonica i diu, aquesta gent me salvaran. Veus? Molt
sí,
bé,
sí.
Molt bé. Felicitats, eh?
És el treu al mundo, aquest vídeo. M'ha semblat bastant graciós.
Sí.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. De divendres, los divendres són motiu de felicitat, d'estar contents. I el que dius ara de la foca, del vídeo de la foca, és que al final els animals són molt intel·ligents i saben el que fan.
Bé, els animals també són intel·ligents. Alguns animals són més intel·ligents que els humans. Si hi hagués en Sergi Corral, que avui no hi és, diria que els pops són molt més intel·ligents que molts humans.
Sí, i els dofins també diuen que són molt intel·ligents.
Sí, però són més pillos els dofins. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, de divendres, una mica així com el dia, eh? També una mica grisot, adormit. Sí?
Sí.
Sí. Doncs vinga, amunt.
Exacte.
Oriol, que tu pots.
Sí, amunt. Pensa
en aquella foqueta que s'ha salvat.
Clar,
avui a la Sílvia ja li ha alegrat el dia amb això. Avui.
Ja està. Sí. Que tarda ja, tinc una rialla ja. Sí? Puja arran de mar, que és la nostra barca.
Pugem.
Vinga, va, deixem les foques, deixem el dia, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i l'Ona Vilat des de Ràdio L'Escala, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs Infosta Brava explicant que actors públics i privats relacionats amb el sector turístic escalenc s'han reunit aquest divendres per posar sobre la taula els reptes del seu sector. Durant la sessió s'ha fet un balanç de la temporada d'estiu i s'han presentat projectes de futur. Ona.
Exacte, entre les dades que s'han presentat durant la jornada destaca l'ocupació en temporada alta, que aquest estiu ha voltat els 72.000 visitants. També s'ha parlat de places hoteleres i s'ha valorat l'oferta d'activitats del municipi. Pel que fa a projectes de futur, el consistori ha posat sobre la taula el pla de dinamització comercial i un roadmap d'economia circular enfocat a l'economia blava. Projectes on tenen un paper important els fons Next Generation. La trobada organitzada per l'Ajuntament ha reunit comerciants, hoteleres, agències immobiliàries i altres empresaris turístics. L'objectiu era establir un punt de trobada per l'intercanvi d'opinions, tal com explicava l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.
Jo crec que és un espai per poder debatre temes, no?, de promoció del municipi, posar les dades de la temporada també, el balanç que se'n fa de la temporada turística, que recordem sempre nosaltres que la fem a l'octubre per tal de fer aquest discurs, no?, de desestacionalització, no només quedar-nos en els 3 mesos d'estiu, i també parlar dels projectes que tenim entre mans, sobretot enfocats en aquesta subvenció de legislatura que he dit jo, que van ser els Next Generation, que ens han aportat més de 4,5 milions d'euros enfocats en el turisme sostenible.
Una iniciativa que des del sector privat es valora molt positivament. Rosa Rivera és la presidenta de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala.
Pel sector comercial és important que hi hagi aquest tipus de trobades, perquè el que fa és que hi hagi un intercanvi d'opinions, de raonaments, d'idees entre el que és l'administració i el que és el sector privat, i a nivell d'empresa, de negoci, de comerç, de turisme en general, i a més a nivell d'organització. Nosaltres com a UBET estem aquí per representar tot el petit comerç que no hagi pogut venir.
A la convocatòria hi han assistit una vintena de persones.
L'Escala acull aquest cap de setmana les cinquenes jornades d'estudi dedicades a l'obra de l'escriptor Caterina Albert. La programació presenta com a fil conductor la novel·la Solitud, amb motiu de la nova publicació del seu facsímil, a càrrec de la filòloga Núria Nardi.
Sí, Marina, les jornades que organitza la Càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme de la Universitat de Girona, juntament amb l'Arxiu Històric i l'Ajuntament de l'Escala, es desenvoluparan entre avui divendres i demà dissabte a l'Alfolí de la Sal i comptaran amb una desena d'actes. Entre ells, la presentació del facsímil complet de la novel·la Solitud, que ha dirigit la filòloga Núria Nardi. Es farà atenció sobretot al personatge del pastor, no només pel seu vessant literari, sinó també antropològic. Mita Casa Coberta és la directora de la Càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme de la Universitat de Girona.
Pensàvem que era interessant de tractar monogràficament una de les figures capdals de la novel·la, que és la figura del pastor, sobretot tenint en compte la relació que la figura del pastor pròpiament té amb l'Empordà i més concretament amb la gent de l'Escala, Torroella, etc.
A part de Núria Nardi, durant les jornades entre les ponents hi haurà també Najat El Hashmi, Albert Arribas, Carlota Gurt o David Pagès. Durant dos dies consecutius es reflexionarà i es donaran a conèixer noves visions sobre l'obra de Caterina Albert, que des del 2017 custodia i cataloga l'arxiu del municipi. Ho explica Martí Guinart, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Escala.
I bé, la figura de Caterina Albert, doncs està molt bé que nosaltres li donem difusió i que la promovem, però la seva obra és d'un nivell tan important que d'alguna manera es posiciona sola, no? I nosaltres el que hem de fer és acompanyar i seguir treballant perquè la seva obra s'entengui i s'expliqui tot arreu.
Les jornades es duran a terme al segon pis de l'Alfolí de la Sal, que acull una sala dedicada a Caterina Albert, coneguda pel pseudònim Víctor Català i que va ser una de les escriptores més capdals de la literatura modernista.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ampolla viu aquest cap de setmana les festes de la segregació, commemorant 36 anys com a municipi independent. Els actes, que van començar dijous, continuen fins diumenge amb una agenda pensada per totes les edats i gustos. Cel.
Sí, Marina, ahir dijous van donar el tret de sortida a les festes de la segregació amb l'acte institucional a càrrec de l'historiador local Jorge Cabrera. Segons Júlia Estorac, regidora de Festes de l'Ampolla, per als ampolleros, especialment per la gent gran, esta celebració simbolitza el record dels anys de lluita per separar-se del Perelló i la satisfacció d'haver-ho aconseguit.
Pues estes festes per als ampolleros, sobretot per a la gent gran, són uns dies, sobretot el dia 15, que és demà, és un dia que se celebra la segregació del Perelló, que van estar molts anys de lluita intentant aconseguir-ho, i per a ells és com un recordatori de tots aquells temps i un orgull dir ara en la veu alta que ells van poder estar en aquells temps en què tant va costar, perquè al final van aconseguir el que més volien, que era la segregació del Perelló.
Les activitats destaquen per la seva varietat i participació. Avui tindrà lloc el tradicional correbars amenitzat per la xaranga Aigua en Gas. Més tard serà el torn del tastet popular, enguany amb mandonguilles casolanes, organitzat amb el suport de l'Ajuntament, les pubilles i els hereus, i la comissió de festes, i acompanyat per la batucada local King Cacau. Dissabte, el vermut electrònic amb DJs locals obrirà la jornada festiva a la plaça González Isla, seguit pel concurs de guinyot al casal municipal, que enguany destina la recaptació solidària a la Marató. La jornada acabarà amb el sopar popular de Germanó, on els ampolleros comparteixen taula i vetllada, i la festa continua amb música per a totes les generacions, orquestra per als més grans i DJ per als que allarguen la nit. El programa de diumenge agrupa propostes familiars, com la tarda de jocs a la plaça Manel Ferrer, amb també berenar solidari. Les aportacions seran destinades a la Marató. I finalment, les festes clouen amb el ball al Casal dels Jubilats, un espai que tradicionalment acull la gent gran, però que obre les portes a tothom.
L'Ajuntament de Deltebre ha aprovat un pressupost de 30,6 milions d'euros pel 2026, que suposa un increment del 12% respecte a l'any anterior.
Es tracta del pressupost més alt de la seva història, que arriba a les portes del 50è aniversari de la creació del municipi. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
Manté l'activitat frenètica de l'Ajuntament de Deltebre a nivell d'actes, d'esdeveniments, de suport del teixit associatiu, de cobertura de dia a dia, no?, de temes de dia a dia, que manté l'aposta decidida pels ajuts i subvencions a tot el que seria que la ciutadania pues, tingui esta situació social òptima, no?, i que poguéssim estar al costat de la ciutadania que més ho necessita, un pressupost que arriba a màxims històrics i reforça l'àmbit de la inversió pública.
El pressupost destina 13,7 milions d'euros a inversions, és a dir, gairebé el 45% del total. Les principals inversions inclouen la continuïtat de les obres del passeig del Carrilet amb gairebé 3 milions d'euros.
El 2026 hi ha lo gruix, és a dir, hores d'ara estem executant la segona etapa, entre 2025 i 2026 hi haurà la segona etapa i entre 2026 i 2027 hi haurà la tercera etapa. Per tant, el 2026 coincideixen dos etapes del passeig del Carrilet. Què és el passeig del Carrilet? Per el que m'ha explicat moltes vegades, reduir el risc d'inundacions, adaptar-nos a l'emergència climàtica i convertir-ho en una oportunitat de futur d'enfocament turístic.
També la finalització del Teatre Auditori Lo Rialto amb 1,2 milions d'euros o la dotació de gairebé 3,3 milions d'euros per a la millora de camins, espais públics i manteniment d'equipaments. El govern municipal també ha proposat la congelació de tributs municipals per a l'any 2026.
Aturada ara a les costes del Garraf. Algunes terrasses dels establiments de restauració de Sitges han estat alertades per l'Ajuntament per tal que s'ajustin a la normativa vigent.
Una trentena de bars i restaurants de Sitges han rebut un requeriment per part de l'Ajuntament perquè ajustin les seves terrasses a les limitacions d'espai i mobiliari permesos per la regulació vigent. Durant l'època de la pandèmia es van flexibilitzar les limitacions d'espai per tal de complir amb les distàncies de seguretat del moment. Però ara, i seguint amb la revisió de les terrasses que l'Ajuntament va iniciar fa un any, s'està reforçant el control del compliment de la normativa. Escoltem a Cristina Guiu, regidora d'Activitats, Imatge i Via Pública de Sitges, i Alejandro Eguía, gerent del Gremi d'Hostaleria de Sitges.
El que hem fet és ara doncs, informar cadascú dels negocis, els seus espais, els elements que poden tenir i els que no poden tenir, el que s'han d'adaptar a l'espai segons la nostra normativa, segons les nostres ordenances, doncs què és el que poden fer servir i com ho han de fer servir. A partir d'aquí el que estem fent és dialogant en cadascun dels negocis, ens estem reunint. El gremi, evidentment, també està informat amb aquestes situacions i el que estem fent són aquestes reunions personalitzades en cadascun dels negocis. I sí, el que hem fet és, hem enviat a prop d'unes 30 notificacions.
Estem en contacte amb els establiments, en contacte amb l'Ajuntament, se van tractant de manera individual cada situació i cada cas. Alguns són errors tipogràfics, altres són potser d'una utilització incorrecta d'algunes zones i altres és una qüestió de terminar d'equilibrar i veure després del Covid i l'expansió que havia vingut, tornar una mica a la situació original.
L'espai, el mobiliari permès o els horaris de les terrasses són alguns dels criteris que s'estan avaluant. Amb més de 200 terrasses actives, Sitges vol trobar el punt de convivència entre veïns i visitants que transiten pels carrers i l'activitat econòmica dels establiments. Alguns dels punts calents del municipi són, per exemple, el carrer Jesús o el Parellades, així com les terrasses del Passeig de la Ribera o de Sant Sebastià.
Per això l'any passat vam començar pel carrer Jesús i el carrer Parellades, i realment hi ha un abans i un després. La mobilitat i l'accessibilitat és molt important, tant pels veïns com per les persones que ens venen a visitar. I llavors vam començar doncs, per aquestes zones més conflictives. Però sempre tornem al mateix, analitzant local per local, espai per espai, i que també hem d'entendre que s'ha de buscar doncs, aquest equilibri amb aquesta convivència.
Les terrasses són un bé molt positiu, no només per al sector turístic, sinó també per al comerç i per a la vida dels pobles, i també s'ha de fer una utilització a l'interior de l'establiment i respectar lògicament l'accessibilitat i el pas dels transeuntes, i com sempre hi ha carrers que són una mica més estrets i ahí potser s'ha de posar molt més el focus, i en altres que no cal i que podem ser una mica més raonables en tota la utilització de l'espai.
Tot i que de moment no es valora l'opció de sancionar els establiments que no compleixin amb la normativa vigent i s'opta per la via del diàleg, no es descarta que s'acabi aplicant alguna sanció a aquells qui no s'adaptin als requeriments. Des del gremi demanen també més flexibilitat en la utilització de les estufes a les terrasses. La normativa no s'aplica per igual a tota Europa i demanen més facilitats ara que ve el fred.
Fins a les costes del Maresme, el grup d'acció local pesquer Costa Brava Sud Maresme manté oberta la convocatòria per presentar projectes als ajuts dels fons europeus marítims de la pesca i l'aqüicultura. Es poden presentar les propostes per la convocatòria de l'any que ve fins al 31 de gener del 2026, Oriol.
Sí, l'acció del grup d'acció local pesquer té per objectiu impulsar el desenvolupament econòmic del territori vinculat al sector marítim, fomentant la cooperació entre entitats públiques i privades per crear sinergies i dinamitzar els agents locals. Cristina Badillo, gerent del GAU, Costa Brava Sud Maresme, recorda que tots els projectes vinculats amb l'economia blava tenen cabuda en aquestes ajudes.
Tot allò que tingui a veure amb l'economia blava, sobretot projectes que ajudin i donguin suport al sector pesquer, al consum de peix, poden accedir-hi peixateries, poden accedir-hi associacions mediambientals, no sé, està molt obert.
En els dos anys de concessió d'aquestes ajudes, des del GALP Costa Brava Sud Maresme s'han impulsat projectes molt diversos, des d'una màquina potabilitzadora per una empresa privada fins a iniciatives mediambientals o jornades gastronòmiques. A més, també es fan projectes de cooperació amb altres grups pesquers del territori, com potenciar el peix de llotja o la comercialització de la tonyina vermella.
Des d'una entitat privada com un Varader que ha pogut adquirir una màquina potabilitzadora per poder fer-la servir en les reparacions de les embarcacions i, per tant, no, aplicar la triple sostenibilitat. No? Des d'una entitat mediambiental que fa estudis sobre la biodiversitat marina a la zona de la selva i el Maresme. Des d'algun restaurant que ha muntat alguna jornada gastronòmica vinculada amb el peix de llotja. Clar. Després, a més, gràcies als grups d'acció local es poden fer projectes de cooperació que el que fan és aglutinar-nos a tots i, per tant, fer projectes que tenen afectació a tot el litoral, no?
En tot cas, Badillo destaca que és una convocatòria clau per donar suport al sector pesquer i a totes aquelles activitats que contribueixin a reforçar-lo i diversificar.
La publicació de Maresme Gourmet dedica un reportatge a la torrada de mar, el plat maresmenc d'origen mariner que Carme Ruscalleda va rescatar.
Exacte, és un antic menjar de pescadors del Maresme fet amb pa i suquet de peix que va renéixer a les mans de la xef de Sant Pol com un homenatge al mar, a la terra i a la memòria culinària del territori. La cuina del Maresme es podria arribar a resumir amb dues paraules, mar i horta. Aquesta combinació entre el peix i el marisc i els productes de la terra ha estat sempre la base de la identitat gastronòmica d'una comarca que mira el Mediterrani des dels seus camps i des dels seus ports. És també l'essència d'un plat ple d'història que Carme Ruscalleda va recuperar i reinterpretar des de la seva visió culinària, la torrada de mar. La xef recorda que és un recurs propi de la cuina marinera des de fa més d'un segle, quan els pescadors, amb pocs mitjans i sense pesca d'arrossegament, preparaven menjars senzills però sabrosos a bord de les seves barques. La torrada de mar és un d'aquests plats senzills i enginyosos que neixen de la necessitat i la creativitat popular. fa més d'un segle, quan les embarcacions no disposaven de motors potents ni grans recursos, els mariners aprofitaven el que tenien a mà per alimentar-se durant les llargues jornades al mar. El procediment era tan auster com efectiu. Torraven una llesca de pa, l'amaraven amb el suquet de peix que havia sobrat del dinar, fet amb peix de roca, patates i alls, i després la torraven de nou a foc lent mentre tornaven cap a port. D'aquesta segona cocció, d'una hora aproximadament, deixava el pa ben sec, cruixent i ple de sabor. Amb la seva sensibilitat habitual per les arrels del territori, Carme Ruscalleda va decidir recuperar aquest plat mariner al seu emblemàtic restaurant Sant Pau, de Sant Pau de Mar. En la seva versió, la torrada de mar es presentava amb gambes sobre una base de suquet de peix intens i aromàtic. La torrada de mar unia el suquet, l'ànima marinera, amb el pa, símbol de la terra. El resultat era una combinació equilibrada entre tradició i alta cuina, o, com és habitual en la seva manera d'entendre la gastronomia, una reinterpretació elegant i respectuosa dels sabors i les coccions més populars. El plat se servia amb una petita postal que n'explicava la història i retia homenatge als pescadors que literalment feien possible aquesta recepta a bord de les seves embarcacions. Durant 3 dècades, Ruscalleda va fer de Sant Pau de Mar un destí gastronòmic de primer nivell. Quan el restaurant va tancar les portes el 2018, després de 30 anys d'activitat, la xef va continuar vinculada al món culinari.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona ha acollit la primera jornada sobre l'ús de drons en el sistema portuari de titularitat estatal. Ha estat organitzada per Puertos del Estado amb l'objectiu d'oferir orientació als ports sobre el procés d'implantació i ús de drons. La jornada ha fomentat l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques i ha permès identificar reptes de futur a curt i mitjà termini. 19 autoritats portuàries han participat en l'esdeveniment, que també ha comptat amb representants de Senasa, INECO i l'Institut Tecnològic de Galícia. La jornada s'emmarca en el grup de treball impulsat per la Direcció d'Explotació de Puertos del Estado per elaborar la guia sobre l'ús i la regulació d'aeronaus no tripulades per les autoritats portuàries amb l'assistència tècnica de INECO. El document permetrà impulsar l'ús segur i coordinat de drons en els entorns portuaris. La sessió ha comptat amb una vintena d'autoritats portuàries del sistema d'interès general i ha permès constatar l'alt interès que desperta aquesta tecnologia en l'àmbit portuari. També ha servit per compartir coneixement, debatre reptes tècnics i normatius i continuar avançant en la integració dels drons com a eina estratègica per millorar l'eficiència, la seguretat i la sostenibilitat en els ports. I Tarragona s'ha incorporat a la xarxa internacional de destinacions compromeses amb un model turístic alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Nacions Unides, reforçant el seu lideratge com a referent en sostenibilitat, cultura i responsabilitat territorial. Ho fa amb l'obtenció del certificat Biosphere. Aquesta fita consolida a Tarragona com una de les destinacions sostenibles de referència a Catalunya i en reforça el compromís amb un model turístic més equilibrat respectuós amb la entorn i alienat amb els valors socials, ambientals i culturals de la seva comunitat. La ciutat ha superat una auditoria externa exhaustiva que ha verificat la implementació de bones pràctiques sostenibles en la seva gestió turística. Tarragona Biosphere Destination és un coneixement que no només garanteix el compliment dels compromisos adquirits per la destinació, sinó que també permet monitoritzar i millorar de manera contínua els seus resultats en matèries clau com la governança, el medi ambient, l'economia circular, la inclusió social, la cultura i la qualitat turística. Sota el lema Tarragona entre blau i verd, l'Ajuntament de Tarragona està articulant un model ecoturístic sostenible amb el suport del Pla de Sostenibilitat Turística a Destinació, finançat pels fons europeus Next Generation dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest projecte aposta per la transició verda i digital, l'eficàcia energètica i la competitivitat de la destinació, consolidant així una estratègia de llarg termini a favor del turisme sostenible a Tarragona. Amb aquest certificat, la ciutat avança cap a un model de turisme més sostenible en obtenir el distintiu Biosphere Certificate atorgat per l'Institut de Turisme de Responsable. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez.
Bona tarda, déu-n'hi-do com s'ha anat esvalotant la situació marítima al llarg de les últimes hores. Sobretot en alta mar, el vent del sud és força marcat i arran de costa, aquest vent del sud o sud-oest és una mica més fluix, però déu-n'hi-do també en alguns trams de la Costa Brava. Per tant, tenim maró, forta maró, de forma generalitzada, i aquesta tarda i vespre estarem parlant de forta maró o maragassa general també en alta mar. De fet, algunes milles mar endins, onades fàcilment de 3-4 metres a tot el litoral. Per tant, déu-n'hi-do la remenada de garbí, en aquest cas que anirem tenint. També amb algunes nuvolades, alguna pluja i sobretot també molt de polsim en suspensió. El dissabte, jornada més neta i transparent, però al vespre es tornarà a tapar i continuarà el vent de sud o sud-oest, més fort cap a la Costa Brava, tot i que l'estat del mar anirà baixant de forta maró a maró durant la tarda. Diumenge, vent de ponent i només a la Costa Brava girarà cap al llevant. Ho anirem seguint a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments no hem de destacar incidències importants a la demarcació de Tarragona. És cert que has tingut una setmana molt complicada a nivell diari. Per això, i en plena immersió del cap de setmana i de sortida de mobilitat, us demanem que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. I com sempre us mantingueu informats. Que tingueu molt bon cap de setmana.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
Comencem a navegar i avui, que és divendres, agafem les canyes i també pescarem una estona i ho farem amb els nostres col·laboradors de la Federació Catalana de Pesca, Sergi.
Doncs un divendres més, Marina, estem aquí amb la Federació Catalana de Pesca Esportiva i el nostre interlocutor, si ho podrem dir així, habitual, és en Pedro Terol. Pedro, benvingut de nou aquí a la Ronda Mar.
Hola, bona tarda.
Aviam, una trava més o un entrebanc més o unes paperasses més, allò que denominem burocràcia administrativa, en aquest cas aplicada al sector de la pesca. Fa pocs dies ha vingut una ordre o un BOE o un del Ministeri sobre l'obligatorietat de declarar certes espècies de la mà dels pescadors recreatius. Pedro, posa'm una miqueta en context tant com us va arribar això el que, i realment el que refereix aquest document.
Sí, nosaltres la primera comunicació que vam tindre a través de diversos canals fue un mail del Ministeri el dia 6 d'aquest mes. El dia 6 d'aquest mes indicant que a partir del 10 de gener tindrien que fer declaracions de les captures bàsicament entre les reserves marines. A Catalunya només tenim una reserva marina, que és la de Masia Blanca, que està per la zona del Vendrell. També indica que les captures ja obligatòriament serà tot en base a una aplicació que pots descarregar de Google, Apple, però curiosament aquesta aplicació no existeix, avui per avui. També s'indica que serà de les espècies de protecció diferenciada, més tota una retaila que poden posar després, si en un consell científic, si tal, que si qual, moltes entitats poden afegir espècies a aquesta llista d'espècies a declarar. Però no sabem quina espècie, o sigui, no hi ha aplicació, no sabem quines espècies. Sembla ser que només és la reserva marina, con lo qual a Catalunya només ens afectaria la zona del Vendrell, però sembla que voldrien ficar que tota la pesca recreativa s'intueix, no? Llavors això causa una mica de neguit, no? Entre tots els pescadors, sí.
Perquè
també te diuen, podes fer al·legacions,
sí,
del 4 al 14 de novembre. A veure, 10 dies per presentar al·legacions, quan sembla que la llei marca un plaç mínim de 15 o 20 dies, no sembla que estigui molt a la l'hora.
Perquè això, segons ens va arribar, és un comunicado informatiu. Això deu voler dir que, de moment, no deu estar publicat ni el boletín oficial de l'Estat, com una cosa legal.
No, de fet, després va aparèixer un projecte d'orden també sobre aquest tema, i ja desenvolupa una mica com serà la llei, però clar, i te trobes coses tan significatives com el que parla de la pesca recreativa com si estiguessin faenant, perquè obligaran a portar un element tecnològic que pugui geolocalitzar mentre estiguin en aquestes àrees controlades. A veure, no són professionals, no poden o no tenim l'obligació de comprar un aparat o no sé el que al final aprovaran, que tinguis que portar l'embarcació i te puguin estar controlant. Això entenem que va en contra de qualsevol llei, que la legislació, la Constitució t'empara que no puguis estar controlat d'aquesta manera quan no estàs fent un treball. No són professionals.
No.
I a més parlen que tots els buques, tanto de professionals com recreatius, a veure, les embarcacions recreatives no són un buque, no són eslores de més de 24 metres, con lo cual no es poden considerar un buque, i no faenamos, sortim a disfrutar pescant,
claro.
Però el texto diu buques i faenando.
Aquí perquè això sembla que sigui una normativa pràcticament dirigida a pesca d'embarcació, perquè si ens fem ressò d'aquestes espècies diferenciades, que ara te les diré, que m'han passat la xuleta, és la tonyina vermella, la tonyina blanca, el bonitó del norte, per dir-ho així, el patudo, el peix espasa, diferents merlins i agulles, en aquest cas agulla al Mediterrani, el peix vela i el lluç. El lluç també està incluït dintre d'aquestes espècies.
Sí, el lluç precisament és un que el 99% de les que tenen exotres no saben que el lluç també entra aquí. La gent va pescar un lluç i no sap que té que tindre aquest permís.
Em deies també que després, segons la comunitat autònoma o segons el govern de l'Estat, aquest llistat està en blanc que pugui ser, o en el vist que pugui ser ampliable amb altres espècies, també.
Sí. Deixar la porta oberta que segons quin departament o quin algun comitè científic vagi afegint espècies, però clar, després com sabrem qui afegeix, quan se'ls afegiran, estem totalment secs, no sabem, a part d'aquestes de l'annex 3, que ja són de tota la vida, no sabem més que poden incloure en aquest sac que tindran obert aquí amb aquesta normativa.
I això ha baixat directament del cel? És a dir, no us havia arribat cap informació de que s'estava preparant aquesta nova normativa?
No, a nosaltres s'ha agafat bastant. A veure, el tema de la declaració de captures a medios així del mòbil fa com mínim 5 o 6 anys que ve donant voltes i no s'ha posat mai a pràctica. Va arribar de que hi van presentar al·legacions també sobre la nova llei de pesca que està tramitant l'Estat, que es parla del 2026, però aquesta part així, d'aquesta manera, primera notícia.
En el decret aquest, en el comunicat informatiu, millor dit, parlem en propietat del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en subratlla algunes coses. Mira, diu, deberá declarar diàriament les captures, tanto les retenides com les devueltes al mar, o incluso cuando no haya obtenido ninguna captura en la jornada de pesca. O sigui, que si fas un vol, també has de dir que cero patatero.
Sí.
Vale.
Tens que declarar, de fet, és tal com entro en teoria a la reserva, ja tinc que dir que estic a la reserva i quan surto, i el que he fet mentre he estat dintre, si he pescat, si no he pescat, si he tornat a l'aigua, i no sé quantes coses més tindràs que...
Però això de la reserva, a mi em sobta perquè en el paper aquest o en el comunicat aquest no hi surt específicament que sigui concret a les reserves marines.
Sí. Això és el que, si comences a llegir, diu que va orientat a tot el tema de reserves, això, però després, segons va llegint articles, el nom de reserva serveix una mica. Llavors, al final, com ho faran per tot? Quan surtis de casa i posis el peu a la platja, ja tens que limitar. A més, sembla com el tema aquest de la geolocalització molt orientat a la pesca des d'embarcació. La pesca de platja també tindran que anar geolocalitzat, també tindran que estar quan va sortir a pescar, perquè aquesta reserva marina també agafa part d'estar al front d'una platja. No sé si l'agafa exactament o no, però la dubte és, llavors només és per barques, és per tothom, és, està molt, molt agafat en fils tot això perquè no especifica.
I aquí l'ha afegit que depenent dels governs autonòmics també pot haver-hi una cosa o l'altra, no?
Sí.
Últimament, sí. No sé si a pesca, sí que a pesca submarina havia llegit que sí que afectava, no sé si a pesca recreativa també, que per exemple a Galícia tenien certs merders amb el llobarro o amb una prohibició fins i tot de la pesca de llobarros. I aquí a Catalunya tenim tota la normativa que ha sortit recentment, que ja ha estat ampliada a totes les aigües interiors.
Sí, sí, cada vegada se ve més a sobre, i a més se solapen, allò arriba un moment que tindràs que portar una quantitat d'informació per saber si on estàs pescant, pots pescar, què pots pescar, quina talla mínima té, i si estàs més a la vera, que et sobrepassa el que és la pesca recreativa, el que és passar un cap de setmana, un de matí, una tarda tranquil·lament a pescar a la platja. No parlem de tema de concursos, perquè de moment per aquí ens escapem bastant perquè portem una línia d'autoritzacions, però ens preocupa per nosaltres perquè el pescador esportiu també és recreatiu. Llavors estem creant tota una incertidumbre respecte a la pesca que no saps. Al final dius, em quedo a casa, me vaig a fer una altra cosa.
Uh-huh. Com a federació, us heu posat ja en contacte amb el Ministeri o contacte amb algú que us doni, per exemple, o us aclareixi o us digui definitivament quan s'engega això?
Sí, amb el Ministeri és quasi possible, perquè per molts moments que les envien, te tornen a enviar el mateix que han publicat, con lo qual estàs una mica a cega. Sí que estem en contacte amb diverses associacions que també estan presentant recursos i estan presentant. Tenim un escrit que passem, aquest matí passarem al nostre club, per si volen a títol personal presentar al·legacions o juntar-les totes nosaltres a veure què fem, però clar, s'ha agafat que el període del 4 al 14
està ja caducat, gairebé caduca demà.
Doncs queda demà, llavors ja sé, dintre de les al·legacions ja el primer és dir, escolti, és que no tenim temps. Què fem? Ha agafat una mica, com m'has dit abans, despistats perquè no esperaven aquest tema enlloc. Sí que estaven pensant en la llei pel 2026, havien presentat al·legacions, però això en concret ha sigut un bolet que s'ha crescut de cop i volta.
I per què creus, o no sé si des del teu punt de vista personal, o ja més parlant personal que no pas en cas de la federació, hi ha alguna cosa que trontolla que fa que s'hagin d'aplicar aquestes normatives? O sigui, algú que estigui fora de control o que s'hagi detectat últimament?
Sí, parlar amb més gent, el que ens dona la sensació és que tot això, segurament, o per el que hem vist, ja ve d'una llei, tot això es plou des de la Comunitat Europea. Llavors ens fan disposicions i disposicions que tenen una data límit per posar-la en marxa els estats membres de la Comunitat Europea. Aquesta disposició ara tenim que investigar, segur que ja estava publicada fa temps, i aquí s'han dormit. Llavors, què arriba? Arriba el 2026, per no tindre sancions de la Comunitat Europea, la tindran que posar en marxa, i la posen en marxa d'alguna manera, a correcuita.
I tu creus, bueno, jo ja vaig més enllà, perquè no sé si això entra dintre de la teoria de la conspiració o algunes històries d'aquestes. Hi hauria, o sigui, hi pot haver-hi pressió des del sector de la pesca professional per endurir aquestes normatives cap als recreatius?
Bueno, evidentment no podem afirmar-lo, però si parlem de convenciments des de la pesca recreativa, la federació estan convençuts que la força que té la federació o el pescador recreatiu és pràcticament nul·la, i la força que poden tindre aquestes grans empreses de la pesca professional pues, sempre apreten més a aquella gent que té que fer les normatives, tant aquí en Espanya com a nivell europeu, i portant tota la, com diguéssim, tota la torrada al seu costat. Uh-huh. O sigui, fan poden fer molt més que nosaltres perquè això surti així. És com les regulacions que van fer aquí a Catalunya, les tres disposicions per a tres províncies costaneres en aigües interiors. Nosaltres, que som el segon la Generalitat, el 5% de la pesca, tenim que suportar que les espècies que es pesquem tinguin continuïtat, mentre el 95% del resto que estan pescant aquestes espècies no tenen que fer una aportació significativa per cuidar aquestes espècies. Uh-huh. Aquí jo crec que sí, la sensació és que sí, que tot el que és pesca professional i els grans lobbies de la pesca professional tenen molt de poder.
Doncs, Pedro, moltes gràcies per posar-nos al dia d'aquest nou bolet administratiu d'aquest mes de novembre. Estarem atents a com es vagi desenvolupant i t'esperem d'aquí a dues setmanetes.
Molt bé, moltes gràcies per donar-se veu. Adéu, bona tarda.
Moment ara de posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia marinera, mediterrània, de la nostra costa, i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Sarijol. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Escolta'm, hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabeig.
Mm. Amb el peix hi ha molta opció, de fer coses així més fresquetes.
Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta pela. Llavors el menjar s'havia de conservar com pogués. És com el tema de les anxoves.
I a les barques també s'havia de conservar com...
Correcte, pogués. Sí, tal qual.
Mm-hmm. Recepta de la iaia també?
Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica de totes les iaies, sí.
Tonejada per tu?
No l'he tonejat, sí que porto un parell de truquets per ficar-li per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí som molt fans, sempre fem un homenatge a les iaies, per tant, cuina catalana 100%.
Sí, senyora.
I mediterrània.
Mediterrània, sí.
Quins ingredients necessitarem per tot això?
Vale, jo compto per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria, i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figueres o una ceba blanca, la que sigui. Una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre o de vi blanc, 200 mil·lígrams de vi blanc moscatell o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada supera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva.
Això avui ja són més ingredients que la resta de dies.
Són més ingredients, però al final també...
Ens hem d'espantar més?
No, al final 3 rametes de farigola les trobes per sempre, les trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a la base o a qualsevol rebost. Mm-hmm.
Filetejat a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir,
sí,
que la gent
sí,
ho demana, moltes ho fan i que ho
demanin. És un servei més que dona les peixateries.
És el que tenen a la peixateria i no comprar a segons quin supermercat. Com ho farem, aquest escabeig?
Vale, és molt simple, al final no té molt de misteri. Una cassola, farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregir-ho que agafi color, és només que perdi, o sigui, que caigui una miqueta. I
que sense perdi que... l'aigua.
Sí, que no arribi a agafar color, al final no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits, llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça mm-hmm. d'alls sencera, un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el vinagre, que vagi evaporant.
El sofregit?
Sí, tal qual, que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i les xiques, no és allò que et tira enrere del vinagre, tastau també, sobretot, perquè no es quedi molt dolç...
Això t'anava a dir, que sigui una miqueta dolç?
A mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de casa de Fòrum, i el fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçó molt bona. Si féssim això, també seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell, perquè si fiques dolç en dolç quedarà massa dolç. Llavors si fem servir el vinagre aquest fort, un chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la furtó del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està, aquesta recepta és superfàcil.
No ha de fer ni xup-xup ni res.
Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que hauria de ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, tirem el vi i el vinagre, i quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors el que ens interessa és ficar el barat, que ja l'ha tenim fregit anteriorment.
I que agafi el gust. Que
correcte, és deixar-rotllar i que reposi amb ell. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la ceba i la pastanaga.
O sigui, es tira la ceba i la pastanaga, i a la farigola i
la cabeça d'aix, tot dintre, sí.
Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per tothom.
Jo crec que sí, eh? Jo crec que això és molt fàcil.
Se'n sorprendrien. La gent sorprèn. La realitat supera la ficció. Ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
Sí, no?
Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
No, aquí sí que és, home, crec que de lo fàcil que és per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament perquè no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí, per exemple, podríem afegir gingebre fresc, ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de les cabets, li donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no som molt partidari de ficar-li aigua, però final, perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, però no t'ajuda gaire. I sí que és veritat, hi ha moltes receptes que demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi, tens fred, no cal ficar aigua.
Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
Sí, bàsicament. També s'ha de dir que almenys, no sé totes les cases, però jo a casa meva des de petit sempre, que és molt català això, no té cadascú el seu plat. Sempre s'han ficat sapates dintre al mig de la taula.
El que diem a fer tapejar, menjar tapes, això s'ha de dir menjar tapes.
Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sabates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, ara el primer, ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabell seria un dels freds, i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn també, no? Al final també va molt bé aquest l'escabeig per prendre l'excursió. Te'l foten un tàper amb una barreta de pa, te'l fas un entrepà de barat amb escabeig.
Això t'anava a dir, fer entrepans també es fa molt d'escabeig.
Sí, no, està boníssim. Li pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final la base seria l'escabeig i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina, seria exactament el mateix?
Sí, exactament el mateix, l'únic canviant el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, o sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis.
I la recepta és exactament la mateixa?
La mateixa. L'únic que canviaria és, potser depèn de quins peixos no cal fregir, però jo soc partidari d'enfarina i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
Però si ho fas de musclos, entenc que això
el
no es fregeix.
No, però el musclos no es fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, això ja depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
Dels gustos de cada un?
El pots pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos, i a l'hora de fer l'escabeig, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust a aquest marí.
Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt senzill, suposo que molt, molt secret no deu tenir.
Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat mig litre de vinagre i 200 mil·lígrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre, les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? Això és veritat, eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que té una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per escabeig, lo más malo que encuentres, eh? Sí.
Com el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta, que tots els culs d'aquests que van sobrant quan ve algun amic o avu, el vaig reomplint, i al final ja tinc l'alvi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabeig, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, sí, no, no, és sorprenentment, i també et diré, quan més vinagre, o sigui, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo ha quedat l'escabeig, eh?
Mm-hmm. Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No, no t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
Fem un repàs dels ingredients i així per sobre de les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats, els viscerats i filetejats, una ceba de figues o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, dos fulles de llorer, tres rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de sopera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva. Llavors els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, amb la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, un minutet o dos que faci xup-xup i ho deixem reposar. Aquest plat sí que és important deixar-lo reposar un dia.
Ah, sí.
Podria refredar i menjar-te, però l'escabeig sempre està millor el dia següent. Sempre.
Vam dir que no t'ho havia preguntat, sí. Millor deixar-lo reposar, sí. 24 hores.
Sí, sí, i si te'l fos al cap de dos dies encara està més bo i tot.
Sí, això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva.
Correcte.
Això la nevera et deu aguantar.
Sí, sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el seu vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre t'ho conserva, sí, sí. Bueno, vinagre i oli, al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
A vosaltres, moltíssimes mercès.
I amb aquesta recepta arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No.
xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Un pla de dinamització comercial i una estratègia d'economia